Benvolguts oients, avui tenim l'immens privilegi de tenir amb nosaltres l'Ignasi Moreta, que és editor de Fragmenta. L'he convidat perquè ens parli d'un llibre que ell ha escrit dintre una col·lecció que recull els 10 manaments. Doncs ell s'ha dedicat a escriure un llibre sobre el segon manament, No vendràs el nom de Déu en va. Aquesta és, doncs, l'edició nova del nostre podcast Indefugibles.
Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió.
Bé, l'Ignasi Moreta, no sé si necessita molta presentació, és un editor brillant, la seva editorial Fragmenta, doncs, es dedica a fer llibres una mica amb l'esperit d'acostar-se al fenomen de la religió des de fora, des de dintre i des de fora, però sobretot des de fora. I, bueno, doncs en el seu moment va rebre un premi al millor editor jove de l'any i des d'aleshores, doncs, és una editorial, en fi, llegida en l'àmbit de Catalunya, també publiquen en castellà. L'Ignasi, a més, és doctor en Humanitats, professor a la Pompeu Fabra i un gran amic nostre i de la casa, i com deia, ens fa, és un gran honor que hagi vingut a nosaltres. Ignasi, explica'ns com se'ls va acudir fer això dels 10 manaments.
Bé, tenim un llistat de 10 manaments que ens arriba culturalment a través dels catecismes, manuals de doctrina, la transmissió que encara existeix, la transmissió del missatge que promou l'Església, i una mica la inquietud és veure si aquest llenguatge religiós que hem heretat, si encara ens serveix. Si encara ens serveix per pensar la condició humana. Per tant, no fem llibres per alimentar una determinada experiència creient, no fem llibres per moralitzar, no fem llibres perquè la gent pensi o actuï d'una determinada manera, fem llibres per pensar i veure, doncs, si aquestes 10 frases lapidàries procedents de l'Èxode i transmeses a través de la vulgarització cristiana convencional, si això ens és útil per pensar sobre el present, per pensar sobre els problemes de contemporaneïtat, etc.
Però els 3 primers manaments són directament dirigits a la nostra relació amb Déu.
Sí.
I llavors, pensant en un públic secularitzat com el que pot ser el català en primer lloc, quin sentit té fer això? És a dir, no sé quines respostes tens que hi haurà.
Home, quin sentit té? I creiem o no, Déu segueix sent una referència ineludible en la nostra cultura. No podem desconèixer la importància que ha tingut el monoteisme en la configuració de les nostres societats. Per tant, una reflexió a fons sobre el primer manament, que és reflexionar sobre aquest pas del politeisme al monoteisme, no tindràs altre Déu que ja ve, no, estimaràs Déu sobre totes les coses, no, aquesta contraposició entre un Déu únic i totes les coses, no? Reflexionar a fons sobre això té un sentit avui, no? I que ho faci un filòsof com Jordi Graupera, doncs té el màxim interès.
Mm-hmm. Aquest llibre teu, el del segon manament, No prendràs el nom de Déu en va, tu l'abordes, aquest manament, des d'una perspectiva molt concreta, no? Quina és?
Jo parteixo de la base que aquest manament és una mena d'antídot que té la pròpia religió contra si mateixa. És a dir, la religió ens adverteix ja des del decàleg, per tant, des d'uns suposats manaments de Déu, del perill d'instrumentalitzar Déu, del perill de fer servir la religió al servei de manies humanes. Cada cop que algú diu és que la voluntat de Déu és, o és que Déu vol que, estem en seriós perill d'atemptar contra el segon manament, d'atribuir a Déu el que són manies humanes, atribuir a Déu el que són comportaments que nosaltres desitgem, però que sobre els quals Déu, doncs, no sé si s'hi ha pronunciat amb la claredat amb què ho fan els que se'n senten representants, no? I per tant, aquest toc d'alerta de compte, no instrumentalitzem Déu, si Déu és Déu, deixem-lo ser Déu, això la mateixa tradició judeocristiana des dels 10 manaments ens adverteix. Jo crec que això és bonic subratllar-ho, no?
Però la religió no és una instrumentalització de Déu directament, perquè, clar, a través de la religió les persones miren d'ajudar-se per la seva pròpia vida. És a dir, una religió que no et serveix per res, l'abandones. Una religió que només fa que anar contra teva, tampoc t'agrada seguir-la. O sigui, els homes necessiten construir una religió entesa com un pont cap al transcendent que ens serveixi. I també en el teu llibre dius que hi ha una certa, ara ho acabes de suggerir, hi ha una inadequació entre que és Déu o que sigui Déu i el que som els homes, no? Com fem per tenir una religió que no sigui en absolut una instrumentalització de Déu per les nostres finalitats?
Clar, les religions les construïm els humans, no? Les religions són realitats humanes, però que es presenten a si mateixes com inspirades per Déu, no? I per tant ningú diu vaig a inventar-me una religió nova i aquesta religió ve de mi, sinó que tot fundador de religió doncs sent que està transmetent alguna cosa que ve de fora d'ell, no? I per tant se sent instrument de Déu i no creador d'un determinat tinglado, no? En la mesura que una religió vol sentir-se instrument de Déu i per tant doncs que d'alguna manera recull alguna cosa que li és donat, aquest mediador ha d'intentar transparentar al màxim i per tant ser l'instrument de Déu, no utilitzar Déu com a instrument per difondre les seves manies, no? Llavors aquí tenim el dubte, és a dir, fins a quin punt un fundador, un predicador està sent instrument de Déu o està utilitzant Déu com a instrument.
I tens algun criteri tu per dir, esto no cola, això aquí ens estem passant?
Sí, Meloni parla dels criteris de discerniment, no? Això és molt ignasià. I un criteri de discerniment és això, t'autocentra o et descentra? Jo crec que és un criteri que és interessant, no? Allò t'autocentra, et posa al centre, o això et fa veure que el centre l'has de posar en l'altre, en els altres, en les altres coses, no? És un criteri.
Mm-hmm. El que passa és que, clar, aquesta posició que tu esgrimeixes, no? A vegades pot arribar a ser fins i tot, no sé com dir-ho, un puntet, podríem dir, elitista, no? En el sentit de que, bueno, tu poses l'exemple, no? Crec del debat que es dona entorn a la pregària de petició, no? Aquest del Torres Queiruga, no? I jo recordo haver-lo escoltat aquí a Barcelona ja fa uns quants anys. I clar, el que s'esgrimeix contra aquest argument de Torres Queiruga de dir, bueno, no podem demanar a Déu allò que volem, la pregària de petició s'ha d'entendre d'una altra manera, com s'ha entès sempre en la religió popular, és que al final la gent religiosa, en el sentit religiós del sentit més popular del terme, la gent que va a pregar a les velletes que van a missa, el que fan és demanar pel seu net, diguéssim, per la salut del seu net o per, no? I la pregària de petició és com una pregària que surt molt, molt del fons de l'humà, diguéssim, no? O sigui, l'ésser que s'agenolla davant de Déu i li demana, sisplau, treu de mi, no? O fins tot Jesús mateix, que al final a la mort en creu, demana a Déu, aparta de mi aquest calze, diguéssim, no? Aquí hi ha una petició, diguéssim, no? No vol dir que estiguis instrumentalitzant Déu, però hi ha una certa petició. Ara, clar, si no podem mencionar Déu mai, no? Si no podem demanar-li res a Déu, perquè llavors l'estem, no? Som nosaltres al centre, diguéssim, d'aquesta pregària, com ens ho fem perquè no quedi una cosa una mica massa, no sé com dir-ho, no? Massa lirista, massa...
Clar, clar, però fixa't, Jesús demana, però afegeix, però que no es faci la meva voluntat sinó la teva, no? I en el Pare Nostre facis la teva voluntat, no? És a dir, i crec que Torres Queiruga en aquest punt també és molt fi, perquè ell diu, no, es poden demanar coses, eh? L'únic que hi ha d'haver aquesta consciència de la parella no serveix per aconseguir torçar la voluntat de Déu, que Déu faci el que jo vull, sinó per jo disposar-me a fer el que Déu vol, no? Que no es faci la teva voluntat, sinó la teva. Per tant, la crítica de la parella de petició per mi és profundament cristiana. És a dir, des d'una comprensió recta i fins i tot des d'un estudi del que és la pregària de Jesús, el fet que afegeixi sempre no es faci la meva voluntat sinó la teva, jo crec que això dona molta força a les crítiques de Torres Queiruga a la pregària de petició. Clar, elitisme. Entenc la crítica, i és la crítica, o sigui, una vegada amb un arcabisbe jubilat també li explicava com entenia jo les coses, i em deia, no, està molt bé, però jo com ho explico això a la gent, no? Sí, el que passa és que la gent tampoc és idiota, no? Jo crec que hem d'aspirar a pujar el nivell, no a baixar-lo, no? I que les predicacions dels capellans han de ser per pujar el nivell, no per baixar-lo. I que de la mateixa manera que tots ens autoexigim en molts àmbits, doncs en religió també. En religió no ens hem de conformar amb la catequesi, la primera comunió, coses banals, no? I això t'hi trobes molt gent que parla de forma molt sofisticada. Quan et parla de literatura et fa anàlisis sofisticats, seriosos, o quan et parla de filosofia o et parla d'antropologia, i amb religió sembla que llavors et parlen amb el nivell de la catequesi de primera comunió. No, la religió té també la seva entitat, té també la seva sofisticació, i per tant hem de pregar com es feien rogatives al segle XIX, doncs no. Doncs no, hem entès que la religió no va d'això, i jo crec que forma part de la feina dels predicadors, dels capellans, dels jerarques, explicar que hem de posar a nivell, i això no és eridisme, això és aspirar a una condició humana una mica més madura, no sé.
Però jo critico això, perquè jo crec que, a veure, com t'ho diria, o sigui, jo ara parlant de mi mateix, perdoneu el mal gust, jo veig que conviuen amb mi els diversos nivells, és a dir, jo veig lícit encara pujar a Montserrat perquè un ha fet una promesa i això ho he fet jo, però en part perquè és la tradició i també perquè és religió 1.01, és a dir, que la teva formació cristiana i el teu haver llegit molta teologia i molta filosofia no cal que interfereixi en el més bàsic de la religió, que és, perquè al final quan fas un vot i pujar a Montserrat, vale que estàs volent alguna cosa a Déu, però com deies abans, també estàs creant en tu la consciència, almenys fins a cert punt hauria de ser així, de que estàs en mans de Déu i que no i que
sí,
no,
o sigui,
si és... que no ens ho podem carregar tot, no?
No,
es pot matar tot el que és gras.
No, o sigui, si la pregària i fins i tot un complint d'una promesa, un vot, etc., si t'ajuda a ser conscient de la indigència de l'ésser humà i de la necessitat que tens d'auxili, està bé, i és una actitud religiosa honesta i seriosa i molt digna, no? El problema per mi ve de, ho he vist, per exemple, un catedràtic de filosofia, no diré noms, però una persona, per tant, sofisticada, un professor universitari, i que de cop t'explica la seva esfera religiosa privada i t'explica una pietat d'estampeta. A mi això em grinyola. És a dir, no, entenc que no pot ser. No pots tenir un alt nivell intel·lectual quan parles de filosofia i una pietat d'estampeta en el sentit més banal del terme quan parles de religió. Hi ha d'haver una mínima autoexigència, és a dir, està bé pujar a Montserrat però, perquè has fet un vot i ets conscient de la intel·ligència humana, però també has de saber que hi ha el perill que això ho redueixis a un dout des. Et dono perquè em donis, em sacrifico perquè tu a canvi m'atorguis aquesta gràcia que jo et demano, i això és una religió degradada. Llavors tu n'has de ser conscient dels perills que té una determinada manifestació de pietat. Llavors si n'ets conscient i ho fas en plena consciència, doncs d'acord, però si resulta que simplement t'infantilitzes a l'hora de pregar i llavors ets un gran intel·lectual en uns àmbits i a l'hora de pregar t'infantilitzes, aquí alguna cosa no fem bé.
Curiós, perquè jo sé d'alguns autors cristians molt seguits que demanen exactament això, que quan preguis t'infantilitzes.
Jo crec que
és una infantilització espiritual, però no mental, diríem, no? D'alguna manera la teva actitud ha de ser la del nen. Inerme, diríem, davant de la realitat, perquè al final ho estem tots, però clar, no pot ser que intel·lectualment.
O sigui, la consciència de meravella i la consciència que et supera i la consciència que Déu és més gran, evidentment, això està molt bé. Però si això et du a l'estampeta, doncs no.
Ja.
Doncs no. Llavors sí, el carbonet, etcètera, hi ha moltes justificacions, la religió popular, o sigui, les argumentacions en favor de no elititzar la religió i de no fer una religió per intel·lectuals, ja me les sé totes aquestes crítiques, però no ho sé, no m'acaben de convèncer. Crec que hem d'aspirar a una societat més culta i més madura i més autoexigent, també en religió.
Ara bé, deixa'm que fes una altra crítica a les persones que intel·lectualitzem la religió i que aleshores... El problema és que aleshores ens costa les formes tradicionals i llavors a mi també em sembla això que deies abans d'estar molt autocentrat. És a dir, si jo vaig a una missa horrorosa, dita per un capellà moribund, perdó, perquè té una edat molt avançada, que a més predica coses molt carques o molt tradicionalotes que ja fa temps que no te les creus i que no et serveixen, i aleshores tens el perill de dir, bueno, doncs ja no vaig més a missa, perquè a més també vaig a totes les parròquies, em trobo el mateix, no? I aleshores jo crec que et falta la humilitat de dir, bueno, doncs aquesta és la religió que m'han ensenyat els meus pares, jo no la crec, com se suposa que l'he de creure. Vull dir, el pas de fer la crítica i el pas de ser molt conscient del que intel·lectualment és honest, etc., a mi em sembla malament que això et porti a dir, bueno, doncs ja no, ja abandono aquestes mediacions, no? Perquè tampoc trobaràs mai unes mediacions adequades, que és el tema del teu llibre, en el fons també es podria dir, no? No hi ha mediacions adequades. I, bueno, per la mateixa raó, a mi em sembla molt malament, no?, que hi hagi gent que arribi a la conclusió, doncs ja deixo de practicar aquesta religió, etc.
De fet, el que jo t'anava a preguntar anava en aquesta línia, no? De, llavors, què en fem de l'Església? Perquè de l'Església institució em refereixo, no? Perquè l'Església, al final, i tota la seva estructura, diguéssim, no? De teòlegs, no? Que es dediquen a dir què és el que podem dir o no podem dir respecte de Déu i a marcar els límits d'aquest prendre el nom de Déu en va, bueno, al final és el que fa, no? Diguéssim, l'institució eclesial, d'alguna manera, no? I hi ha una sèrie de... Hi ha una, no? una doctrina, diguéssim, de la fe que ens permet, bueno, fins a on pots dir i fins a on no pots dir, no? Tu t'ho carregues tot això, realment? O necessitem que algú ens marqui aquests límits? O necessitem... O ja la fe i la religió és una qüestió ja purament personal de relació amb Déu i ja no hi ha institució mediadora que valgui?
A veure, Isaías diu no vingueu a tancar la canya escardada ni a pagar el ble que vacila. Per tant, jo no vinc a desfer les oracions a ningú, ni vinc a carregar-me res, ni, i per tant, màxim respecte per la manera com cadascú entén que ha de viure la seva fe, més a prop o més lluny del nucli institucional eclesiàstic, no? I cadascú doncs pren les seves decisions, i per tant jo, a mi em sembla fantàstic que diguis, doncs, jo vaig a missa encara que el capellà és horrorós, o l'altre que diu, jo aquesta missa em treu la poca fe que tinc i per tant prefereixo no anar-hi, i també em sembla una actitud legítima, no? I jo he fet les dues coses a la vida, eh? Hi ha moments en què m'he abstingut d'anar a missa perquè he pensat que la missa que tenia més a prop em treia la poca fe que tinc i per tant era millor no anar-hi, era més espiritual, era més sa per mi no anar-hi, i moments en què he dit, no, és la que hi ha, doncs hi soc, no? I a la vida doncs passes per etapes diferents, i jo crec que això s'ha de respectar sense problemes. Jo crec que la institució aquí, el gran paper que té la religió, la institució religiosa, és la transmissió, és a dir, és el fet que hi ha, bueno, allò que els catecismes clàssics en diuen, amb una formulació que a mi no m'entusiasma, però bueno, pot ser útil, allò que en diuen la transmissió del tresor de la fe, no? Bueno, hem rebut un tresor, hem rebut un patrimoni immaterial, uns referents, la figura de Jesús, els evangelis, els textos, els dogmes, les formulacions, l'ètica que es desprèn de l'evangeli, hem una sèrie de passatges, doncs, que ens serveixen per pensar coses, no? El bon samarità, hem rebut un determinat, els sagraments que institucionitzen determinats moments de pas importants a la vida, que donen la solemnitat al moment del naixement, al moment de la mort, al moment del matrimoni, etc. Hem rebut aquest patrimoni immaterial molt ampli, i la institució eclesiàstica es cuida que això, doncs, vagi passant de generació en generació. Si ens carreguem això, no tinc clar que la transmissió es mantingui. Evidentment hi pots arribar via llibresca, llegint, però llavors arribes als intel·lectuals interessats, no? De cara a una transmissió més àmplia, jo crec que aquest paper que fa la institució és bo, i per tant jo no em carrego la institució. A mi em sembla molt bé que existeixi, i jo no voldria que de la baralla, de la manera com jo em barallo amb el segon manament, es desprengués que proposo eliminar l'Església Catòlica. Crec que seria un món més pobre si aquest paper de transmissió que fan les institucions religioses desaparegués. El que passa és que, evidentment, hi ha una crida a la purificació de les institucions, i crec que això no hi hem de renunciar.
Hi ha un altre tema al llibre, però amb aquest estarem d'acord. Perquè...
O no?
No, sí, perquè la nostra punt de discrepància és això, no? O sigui, mai ja l'hem dit, però jo crec que estarem d'acord en que tu descrius molt bé una certa psicologia de la religió, de, bueno, un bon número de gent, de creients de l'Església Catòlica i de qualsevol altra església, que veuen en la religió una forma d'obtenir una identitat, diguéssim, en uns temps moguts, que són permanentment moguts, no? Anem a dir, estem en crisi, bueno, ja portem en crisi des de sempre, no? Aleshores, la religió com allò que et dona identitat i que, per tant, defineix de tal manera que acaba marcant cada una de les cantonades de la teva personalitat, no? Que es torna quadrada i plena d'arestes, molt defensiva. Bueno, aquí estarem d'acord. A mi em sembla que la crítica que fas en el teu llibre és vàlida.
Bueno, que el problema és quan el fet d'atorgar-te una etiqueta religiosa fa que el teu discurs sigui previsible. No? Aquest, com que és catòlic, ja sé què em dirà davant, doncs, el debat sobre el poliamor. O aquest, com que és musulmà, doncs ja sé què em dirà davant el debat sobre... Quan caiem en aquesta previsibilitat és quan el fet de ser religiós t'empobreix en lloc d'enriquir-te. Llavors, A mi em sap greu quan el ser religiós acaba consistint en mirar-nos al món en funció d'uns determinats paràmetres i fan que el nostre discurs o la nostra forma de reaccionar davant els debats contemporanis acabi sempre visible.
Jo crec que va més enllà fins i tot de ser previsible, és a dir, diguéssim que la religió el que a tu et serveix és per diguéssim manegar aquesta, no, el que parla l'escriol, aquesta ferida íntima que tenim tots i que de fet és la porta d'entrada a la gràcia, diríem, i la porta d'entrada de la sorpresa davant del món, del que és del bé que hi ha en el món i del bé que creiem que hi ha també més enllà del món. Aleshores, si tu fas servir la religió com per no haver-te de sentir més ferit per la realitat, i aleshores doncs, de fet estàs destruint el que et podia ajudar als textos religiosos, no? I per això també la gent més fonamentalista té aquest aspecte, diríem, dur, interiorment dur i rígid, no? Que tu deies com dient, ja sabem el que ens dirà. Aleshores, doncs, aquest element que jo crec que també seria una altra cosa, i és, hi ha una espècie de renúncia quan un agafa la religió com per definir la seva personalitat de punta a punta, amb aquestes expressions que he sentit de capellans, jo en cas de dubte el que digui l'Església, el que digui el Papa, no? Hi ha una renúncia molt bèstia que jo no entenc com es pot fer, que és renunciar a mirar les coses per tu mateix. És que m'ho he recordat quan deies, bueno, com ets catòlic ja no falta preguntem el que penses. Però és real, o sigui, hi ha gent que no necessita que li preguntis el que pensa perquè simplement ha renunciat a pensar.
Sí, jo del que comentes, que el llenguatge del Gemari Esquirol no és el meu. Llavors,
el llenguatge, perdona,
del Gemari Esquirol no és el meu.
Arribem
en lligues diferents, vull dir, tot el respecte per les aportacions de Gemari Esquirol, amb qui en cap cas em puc comparar. Però més que parlar de l'ésser humà té una ferida i llavors la religió, jo prefereixo expressar-me en uns altres termes, no? Jo parteixo de la finitud de l'ésser humà i del fet que som éssers finits però capaços d'infinit. Llavors aquesta capacitat d'infinit que tenim els éssers finits i per tant aquesta capacitat d'explorar una dimensió que va més enllà del que és purament matèric, comprovable i quantificable, aquesta capacitat d'explorar el misteri, d'explorar una fondària en la realitat, les religions t'ajuden. I en la mesura que les religions, que són finalment llenguatges heretats, no? Gramàtiques, no? En la mesura que les religions t'ajuden a aquesta exploració, en la mesura que tu estàs obert, però hi ha gent que no està oberta, no, no hi ha més serà que crema i aquí hi ha matèria i no hi ha res més. Bé, doncs si no estàs oberta a explorar aquesta dimensió d'infinit que tenim, doncs potser la religió no et diu res. En la mesura que tens aquesta sensació d'obertura, que et sents obert a explorar l'infinit, les religions són llenguatges per explorar això i si aquest llenguatge t'és útil, doncs endavant. Si aquest llenguatge no t'és útil, però t'és útil un altre llenguatge religiós, una altra cultura, doncs també endavant. És a dir, jo, cadascú que faci, que utilitzi, com diu Maria Valmaria, les religions o ens serveixen o no serveixen per res. Per tant, aquesta instrumentalització, ara en sentit positiu, de la religió en el sentit que em sigui útil per la meva indagació espiritual, jo crec que té un sentit.
Hem d'anar acabant, perquè ja, no? com fem sempre, doncs ja ens passem dels 20 minuts, però a mi em sortia com una última pregunta, ja no del llibre, no? Sinó en concret a tu, Ignasi, com a editor d'una editorial que ha tingut la capacitat i el mèrit, i això per tant és mèrit teu, diguéssim, de poder portar el debat religiós en l'àmbit cultural, no? Això no és evident que passi, no? Perquè en general les editorials religioses, diguéssim, la majoria d'elles a casa nostra històricament cristianes, pues eren editorials dedicades a la pastoral, dedicades a una mirada, diguéssim, no? Clarament podríem dir-ne fins i tot apologètica, diguéssim, de la proposta cristiana i no tenia aquesta mirada i aquesta aproximació cultural, no? Jo crec que ha fet molt de bé la teva editorial a una Catalunya altament secularitzada perquè hem pogut tornar a parlar de religió o d'espiritualitat sense la cotilla d'haver-nos d'afirmar en la fe contínuament, no? Tot i així, la situació a Catalunya, diguéssim, de secularització és la que és. A mi m'agrada saber quina és la lectura que tu em fas, diguéssim, del moment que estem o el que vivim i cap a on, diguéssim, creiem que pot anar això.
Jo crec que aquí tots tenim deures. És a dir, des del punt de vista de qui té una visió religiosa de l'existència, la necessitat de fer cultura i no subcultura eclesiàstica és fonamental. I en aquest sentit, l'aportació de Fragmenta és dir, no fem llibres de creients per a creients, fem llibres amb sentit adreçat a tota la ciutadania, sense partir d'una determinada comunitat de creences entre autor i lector, no? I per tant, els deures de les persones creients és escriure per tothom, que és el que saben fer grans creients com un Raymond Paniker o un Lluís Duch o un Xavier Meloni, que escriuen sense excloure el lector no creient. Però després també hi ha els deures del món secular. En aquest país encara tenim traumes de la instrumentalització que va fer el nacionalcatolicisme de la religió, i encara et fan pagar a persones que hem nascut, com en el meu cas l'any 80, et fan pagar la instrumentalització que Franco va fer de la religió. Dius, mira, escolti'm, el que jo presento no té res a veure amb això, sap? O sigui, si vostè té traumes perquè van els capellans que vivia a prop de la seva família van torturar la seva consciència i li van fer tenir escrúpols per ximpleries, doncs resolgui els seus traumes, però no la religió és una altra cosa, no? I per tant, com a societat, superar el trauma històric que ha representat aquesta relació patològica que hem tingut, que ha tingut aquest país amb la religió i les seves constants instrumentalitzacions, també és un deure que té la societat. Per tant, aquí deures en tenim tots.
Entenc, però, també que clar, entre aquests dos pols, diguéssim, no?, d'aquesta descoberta de l'espiritualitat i de gent rebotada amb una història i amb un passat, doncs tenim una gran massa de gent, no?, a Catalunya, a la qual jo crec que Fragmenta li pot fer molt de bé, justament perquè té aquesta capacitat, jo crec, d'introduir el debat religiós i el debat espiritual amb un llenguatge molt dels nostres dies, no? Jo, per tant, felicitar-te, Ignasi, per aquesta nova col·lecció dintre de l'editorial Fragmenta, i res més, ho deixem aquí, tot i que el debat podria continuar, i segur que ens emplacem en properes edicions, dels episodis del nostre podcast per seguir parlant d'aquest tema. Moltes gràcies, Ignasi.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Catalunya Religió.